Saludem una entrevista més, com de vegades en quan fan entrevistes aquí a la cadena Ser Maestrat, a Gemma Borràs, de Can Pou de l'Olla. Bon dia, Gemma.
Bon dia, què tal, Cristian?
Pues molt bé, en algo de molta calor, però encantat de que pugueu tornar a estar aquí en Natros a la cadena Ser.
Natros també estem encantats de poder parlar aquí una miqueta en Natros.
Sí, avui t'han trucat per el tema, un dels temes jo crec que més interessants que tenim ara a l'estiu i que més sorgeixen, suposo, a la vostra veterinària i a la vostra empresa, el fet dels paràsits, no?
Sí, com bé has dit, sobretot en estiu, bueno, les causes més comuns que afecten a la salut de la nostra mascota ve produïda per l'acció de la presència de paràsits, els quals poden arribar a ocasionar problemes de salut bastant greus als nostres animals.
Sí, la veritat que és, suposo que és un tema que interessa molt a la gent i, si vols, podem començar per a la gent que ens està escoltant i explicar un poquet més des del tema tècnic, des del tema, diguem, de veterinari, no? Ja que eres veterinària, pues, si ens pogueres donar així unes pinzellades de què és un paràsit i quines espècies més comuns hi ha.
Pues mira, un paràsit és un organisme que el que necessita és habitar sobre altre organisme, que seria l'hospedador, que en este cas seria la nostra mascota, per a poder sobreviure. Llavors, és molt important conèixer els tipus de paràsits que podem trobar-nos i per això es classifica sobretot en paràsits externs e interns. Els paràsits externs són aquells que són els anomenats ectoparàsits, que com el nom diu, pues, són organismes que viuen fora del cos del nostre animal, en la pell, en la superfície, i que sobretot es troben en zones rurals amb vegetació i que ja que tenen en compte sobretot en aquestes etapes de l'estiu, perquè és quan més càrrega parasitària trobem. Entonces, per què són tan perillosos per a la nostra mascota? Són molt perillosos perquè, a part de robar els nutrients, també poden causar un gran malestar i, per tant, transmetre moltes malalties que poden ser greus i moltes d'elles potencialment mortals, no? Llavors, aquí diré alguns tipus de paràsits externs que segur que tot el món coneixen i per què són tan importants que tingués en compte. Primerament trobem les puces, les paparres, els mosquits i els saques. Les puces cobra sobretot importància perquè poden ser, a part de molestes i irritants pels operadors, poden provocar dermatitis al·lèrgica, que és una de les consultes dermatològiques veterinaris més freqüents. Després, les paparres poden trobar que són transmissors de malalties molt greus, com per exemple la ehrlichiosis o la malaltia de Lyme. I els mosquits, que tots jo crec que estem simpatitzats en que són molt molestos,
sí.
També és important per als nostres animals perquè poden produir malalties com la leishmània o la filariosis. I finalment trobem els àcars dins dels paràsits externs que causa la sarna, que pot produir greus lesions a la pell al nostre animal i que hem de tindre molt en compte, sobretot perquè és una malaltia que s'anomena zoonòtica. Això vol dir que es pot transmetre al ser humà, però que hem de tindre molta cura. I després, per part dels paràsits interns, pues, que són els endoparàsits, són aquells que viuen en l'interior de l'organisme del nostre animal. I aquests són bastant complicats perquè tenen cicle de vida, molts d'ells complexos, i que depenen bastant del tipus, de la transmissió, que si ha sigut per contacte directe, si ha sigut per contacte de l'ambient, i aquests també poden provocar la mort a l'animal si l'enfermetat és bastant greu. I podem veure, sobretot destaquem els vermes, que són els cucs, que destaquem els estodes, que són aquells que són, a simple vista podem veure que són uns cucs que són plans, com la tènia, que segur que a tothom li sona, o l'iconococcus, i els nematodes, que són aquells cucs que són de simple vista redons, com el toxocaracanis, que és bastant important. I després també els protozous com la giarda i els coccidis. I igual que els paràsits interns, poden provocar símptomes molt greus i provocar inclús la mort.
Com
Llavors,
sí,
jo...
sí, sí.
Sí. Didi.
Perdona que te talli perquè és algo interessant, no? Sobretot jo crec que és més difícil detectar els interns que els externs, però quan hi ha un paràsita a un animal, com podem detectar a simple vista o quins són els signes que tenim que veure per a dir, pues, el meu animal té algo i necessitem veure què és?
Pues mira, sobretot en els paràsits externs podem veure que el nostre animal pues, es rascarà més de lo normal més freqüentment, tindrà bastant picor. I també podem veure a simple vista ferides als llocs on ha sigut picat i també enrotiment de la pell. I és molt important perquè en alguns casos molts animals poden tenir una reacció al·lèrgica a aquestes picades, provocant símptomes més greus i generalitzats. Molt freqüent la reacció al·lèrgica a la puça, sobretot. I en els paràsits interns sí que són més complicats de detectar i varia bastant segons el tipus de paràsit. Però solem trobar sobretot trastorns gastrointestinals, com diarrees, vòmits, també una gran pèrdua de pes o que veiem a l'animal una mica més apàtic i inclús podem trobar-hi irritació anal. En aquest cas és molt important també tindre en compte els excrements dels nostres animals perquè a vegades podem inclús veure els paràsits en els femtes. Llavors, res, pues, en cas de sospita és molt important anar al veterinari perquè així pugui fer i diagnosticar a la nostra mascota quin tipus de paràsit està afectat i quin és el millor tractament per a ell, no?
El tema de com combatir-los, com podríem, en el cas que siga també pues, un paràsit extern, però interessa els dos, no? Però quins productes o com podríem combatir un paràsit extern i un intern, per exemple, pues, en la vostra veterinària?
Pues la millor forma sempre de combatir els paràsits és la prevenció, no? I podem trobar diferents productes tant per a la desparasitació externa com per a la interna. En l'externa, sobretot, se sol utilitzar les pipetes, pastilles o collars antiparasitaris. La pipeta és aquesta ampolla que té la solució amb el principi actiu a l'interior i es col·loca sobre la pell del nostre animal i sol tindre una duració d'un mes d'eficàcia. Després les pastilles també el que fan és el principi actiu actua sobre la sang i així els paràsits a l'ingerir el nostre animal aquesta pastilla pues, moren. I finalment el collar antiparasitari, que segur que tot el món coneix, són aquests collars que alliberen el principi actiu a través de tot el cos del nostre animal. I sol tindre aquest últim una llarga durada i és bastant efectiu, sol durar entre 7 i 8 mesos. Després, per part de la desparasitació interna, sobretot s'utilitzen les pastilles per via oral o solucions, sobretot per als cadells que els costa el millor més prendre les pastilles i sol tenir una duració també entre 1 i 3 mesos, segons els productes que s'utilitzen.
Bé.
I també ja no se pot desparasitar tant internament com externament, també venen pastilles per als dos.
Per a les dues coses, clar. La gent que té un animal i no sap, per exemple, quin període és el més adequat per a ficar-li un desparasitant o un collar, quin període seria el bo?
Pues generalment es comença el període a partir de que el cadell té un mes d'edat i així es continua tota la seva vida. I el temps dependrà bastant del producte que s'utilitza i també del tipus de vida que té l'animal i el propietari, no? Per això és molt important acudir sempre a un professional veterinari que te podrà dir el pla vacunal, ai, el pla vacunal, el pla de desparasitació que més s'adapta a la vida que té l'animal.
Sí, la veritat que és una bona recomanació de la vostra part, sobretot que no oblidem desparasitar als nostres animals, però també sempre tindre molt de compte en com estan reaccionant a pues, si tenen vòmits o si tenen algun tipus de símptoma, no?
Exacte, sí. Sempre hem que si podem veure que el nostre animal pot estar infectat per algun paràsit, el millor és acudir sempre al veterinari perquè farà un diagnòstic i tractament adequat al problema que se tingui.
Bé, parlem un poquet de Campo de l'Olla, no? O si la gent vol anar al veterinari amb vosaltres, perquè no sols sou veterinària, no? També sou un hotel de residència i feu diverses activitats. I si ens pots explicar un poquet el que feu i també on vos podem trobar?
Pues Campo de l'Olla, com has dit, hi ha una tenda en Vinaròs, tenda de mascotes, en Camí Fondo número 12, i ahí també tenim peluqueria, tenim tenda per a comprar qualsevol producte per al nostre animal i tenim també la consulta clínica de veterinari allí. Al igual que en Peníscola, que està el centre de cria, on està l'hotel i la residència, i també podem trobar la consulta veterinària. O sigui, si voleu anar al veterinari a Campo de l'Olla, podeu anar tant a Vinaròs com a Peníscola.
Molt bé, Gemma. Pues de nou, moltes gràcies per estar a través dels nostres telèfons el dia d'avui i esperem que sobretot de conscienciar la gent de cuidar els seus animals i en aquest estiu pues anar amb molt de compte.
Moltes gràcies a vosaltres.